cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
A les portes de l'última gran celebració del Nadal, la festivitat dels Reis, que amb tanta il·lusió esperen els més petits de la casa, i també a tocar del període de vacances, de rebaixes d'hivern que comença dilluns, avui hem conegut que la Policia Nacional ha bloquejat pàgines web que clonaven portals de marques de roba de prestigi per estafar víctimes aprofitant l'increment d'aquestes compres de Nadal. Els estafadors havien creat pàgines que replicaven la capçalera, els logos i la maquetació de les marques originals i les promocionaven amb anuncis a les xarxes socials que redirigien a l'usuari a la web fraudulenta en un sol clic. Registraven els dominis en empreses d'altres països, allotjaven les pàgines en servidors d'Estats Units i cobraven a través d'un comerç amb seu al Brasil. Hi ha més de 200 denúncies a tot Espanya i ara com ara no consten detinguts. Aquest tipus de webs proliferen en èpoques de moltes compres, en aquest cas Black Friday i també Nadal i també Reis. Els experts de la Unitat de Ciberdelinqüència de la policia adverteixen que cal ser prudents davant d'articles populars amb grans descomptes, curosos amb les ofertes que arriben a través del correu o xarxes socials i comprovar que la URL a la qual s'accedeix coincideix exactament amb l'adreça oficial de la botiga. I és que les estafes cada vegada tenen més pes en el món delictiu i, de fet, juntament amb els enganys i els fraus, van a l'alça a Catalunya. Segons l'enquesta de Seguretat Pública, que el 34% dels delictes patits a Catalunya el 2022 van ser enganys, fraus o estafes. Davant d'aquest panorama, la policia s'està destinant recursos a posar l'accent a combatre la ciberdelinqüència. L'enquesta de Seguretat Pública apunta que el més comú són els càrrecs fraudulents a targetes bancàries i els enganys a l'hora de comprar algun producte o contractar algun servei. En menor mesura, també es comet la falsificació de dades personals o la difusió d'informació sensible. Així que molt d'ull, perquè estem davant d'un delicte poc traumàtic i que es denuncia poc, però que pot fer molt i molt mal a la butxaca. Ah, i com sempre, pensa en aquest clàssic: ningú dona duros a quatre pessetes. Bona tarda, sóc Carlos Losada i com cada dia en companyia de la Mar Puerto repassem notícies d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Bona tarda, Mar.
Bona tarda.
Aviam, primeres notícies d'aquest primer laborable de 2024. Quines són?
Comencem explicant que l'Hospital Universitari Joan 23 de Tarragona ha posat en funcionament 24 nous llits corresponents a les unitats de cures intensives 2 i 3. La inversió ha arribat gairebé als 3,2 milions d'euros i els nous box estan equipats amb tecnologia d'última generació i es troben situats al costat de la unitat 1, fet que ha permès afavorir els circuits de treball dels professionals, així com una major eficiència. I un dispositiu de Mossos, policia local i agents rurals han localitzat, gràcies a la col·laboració ciutadana, els dos gossos potencialment perillosos que han ferit un home a Corbera de Llobregat, al Baix Llobregat. Es tracta de gossos de la raça Rottweiler, que han estat traslladats a una protectora, i el ferit es trobava en una pista forestal de la zona. Se li ha fet una primera atenció mèdica i se l'ha traslladat amb helicòpter. I també expliquem que el govern ha descartat presentar una candidatura a les properes eleccions dels Jocs d'hivern. La consellera Laura Vilagrà ha afirmat que no hi ha possibilitats de que les pugui acollir Catalunya i ha defensat l'objectiu de visibilitzar i situar l'esport femení al lloc que li pertoca. També avui acabem explicant que els càmpings catalans van rebre 74.063 visites al novembre, cosa que suposa un 4,6% més que fa un any. Aquestes són dades provisionals de l'enquesta d'ocupació en allotjaments turístics extrahotelers de l'INE, que diu també que les estades en apartaments turístics s'incrementen un 6,85%, però que redueixen pràcticament un 8% respecte al 2019.
Gràcies, Marc. Són notícies d'una jornada freda a primera hora del matí. Al migdia estem tenint una mica de temps força agradable, amb el cel mig ennuvolat i algunes boires de bon matí a les comarques de l'interior. Tot això en una setmana que ens portarà alguns canvis coincidint amb l'arribada del Reis Mags d'Orient. De moment, demà i dijous el cel estarà mig ennuvolat i dijous recularan una mica les temperatures. Divendres, que és el dia de les cavalgades, doncs atenció, pinta que el temps serà insegur i tocarà agafar el paraigües. I com està la xarxa viària? T'ho explica la Mireia Camats. Bona tarda, Mireia.
Hola, bona tarda. A hores d'ara els principals problemes els trobem a l'autopista AP7. En aquesta via hi ha un carril tallat a Gelida en sentit Barcelona per un accident i això ha provocat 10 quilòmetres de retenció des de Subirats. Per tant, demanem extremar la prudència en aquest tram. També comentar-vos que a la C58 hi ha 3 quilòmetres de retenció entre Sant Quirze del Vallès i Sabadell en sentit Barcelona per un vehicle avariat que talla un carril. A la ronda litoral de Barcelona, la B10, hi ha retencions a l'altura de la Barceloneta en sentit Besòs per un vehicle avariat. A més, més endavant hi ha l'antitud titulades de Guipúscoa-Bon Pastor per anar cap al Museu de la Trinitat. I a la mateixa B10, a la Ronda Litoral, hi ha un carril tallat a l'altura de Rambla Prima en sentit Llobregat per un vehicle avariat i això provoca retencions des de Sant Adrià de Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
5 minuts i 2 quarts de 3, proposta de sanció exemplaritzant pel propietari d'un bloc de pisos turístics il·legals a Barcelona. L'Ajuntament vol multar amb 420.000 euros l'amo de 14 pisos al carrer Ample, al districte de Ciutat Vella, i que havia intentat enganyar en més d'una ocasió i de forma reiterada al consistori. S'acaba així un període de quasi bé 5 anys en què la propietat ha jugat al gat i a la rata amb l'Ajuntament. A més d'aquesta multa, aviat s'enviarà a l'Agència Tributària tota la informació continguda en l'expedient per tal que la propietat respongui també si escau davant de la hisenda pública. El regidor de Ciutat Vella, Albert Batlle, ha donat més detalls d'aquesta actuació que ha seguit la Sílvia Martín Fernández.
Doncs sí, Carlos, estem parlant d'una sanció que s'aproxima a les xifres del benefici obtingut a través d'aquesta actuació il·legal. La propietat de l'edifici, situat al número 24 del carrer Ample, és una comunitat de béns familiars que llogava fins a 14 pisos. El procediment era el següent. Es comercialitzaven tots els allotjaments sense cap autorització turística a través de Booking i Airbnb. Tots, excepte un, on vivia una llogatera de renda antiga que ha estat còmplice directa del delicte perquè precisament era ella qui gestionava les entrades i sortides dels hostes. El regidor del districte de Ciutat Vella, Albert Batlle, s'ha mostrat satisfet amb el desmantellament.
Crec que amb aquesta actuació haurem desmantelat aquesta xarxa delinqüencial, perquè no deixa de ser això, i esperem que aquests temes no es repeteixin i que qualsevol dels casos també serveixi d'un avís per qualsevol que tingui tentació de fer una actuació semblant a la que s'ha realitzat.
Des del 2018, els inspectors municipals anaven obrint expedients i alhora demanant les desactivacions dels anuncis a totes dues plataformes. Durant aquest temps, els infractors professionalitzats s'anaven desactivant i activant aquests perfils, com comentàvem, de Booking o Airbnb, amb noms, fotos i anfitrions diferents, per tal d'esquivar qualsevol vigilància. A més, al llarg d'aquests anys, el propietari també manifestava que desconeixia el que feien els seus llogaters. Així doncs, ha estat necessària una inspecció conjunta entre els inspectors municipals, la Guàrdia Urbana i el districte de Ciutat Vella. El mateix Batlle ens en dona més detalls.
Aquest era un tema que, a més, doncs, perjudicava greument a la resta de veïns de la zona. Aquí hi havia una complicitat entre una llogatera de renda antiga i el propi propietari. El que s'havia anat produint és una expulsió continuada dels residents en allà.
El càstig no queda aquí, perquè el consistori enviarà a l'Agència Tributària tota la informació continguda en l'expedient per tal que la propietat respongui també davant la hisenda pública. Des de l'Ajuntament afirmen que les xifres de lloguer turístic il·legal s'han reduït en els últims mesos.
Gràcies, Sílvia. Mentrestant, el Departament de Salut ha decidit crear una nova figura que farà d'enllaç entre el centre d'assistència primària, el CAP i els mateixos hospitals. L'objectiu, ha explicat el conseller Balcells, és poder reduir les llistes d'espera i evitar que quan s'enviï un pacient sigui rebut i no se'l retorni perquè no procedeix. T'ho explica la Mara Rodríguez.
Doncs així és, Carlos, es tracta dels referents assistencials. Seran professionals de l'atenció primària pactats amb els hospitals i que faran seguiment de les proves i consultes que demanin els CAP. La idea de Salut és maximitzar la coordinació entre els centres d'atenció primària i els hospitals de referència, tal com explica el conseller Manel Balcells.
El gran objectiu del 2024 serà millorar això, millorar la relació entre la primària i l'hospital de referència, de manera que hem decidit de posar referents assistencials per fer això a cada zona del territori. És a dir, professionals que siguin l'enllaç entre la primària i l'hospital per totes les proves, per tot el seguiment, per totes les especialitats.
Reduir-ne les llistes d'espera ha estat una de les principals preocupacions de la sanitat catalana des de fa anys a causa de les retallades de fa una dècada i de l'impacte de la Covid en la visita planificada als CAP. L'accessibilitat se situa ara entre el 70 i el 100% depenent del territori. Caldrà veure quants referents es despleguen a Catalunya, aspectes que es presentaran més endavant.
Ficats en temes sanitaris, avui estem parlant de l'epilèpsia, una malaltia socialment desconeguda. Els que han de conviure amb ella han d'estar en alerta amb el teu cos, doncs, per pràcticament 24 hores al dia. Primer, perquè en qualsevol moment et pot venir una crisi, tenir convulsions o també perdre la consciència. Després, per haver de prendre una medicació cada dia i sense excuses. A més, haver de vigilar amb el consum de l'alcohol, la conducció o els esports de risc o també de força, que és un altre fet important. Tot això ho han de fer sempre, tota la vida i tots els dies, ja que l'epilèpsia és una malaltia crònica. El Ricard ha parlat a Herrera en Cope Catalunya i Andorra del que és la seva companya de viatge des de fa molts anys, aquesta epilèpsia. L'ha escoltat la Sílvia Fernández.
Sí, el Ricard té 28 anys i pateix epilèpsia des dels 16. Aquest trastorn l'ha acompanyat al llarg de molts moments vitals, però no oblida la primera vegada que va patir una crisi.
Ens va espantar moltíssim i al començament no sabíem què era el que passava, no?, i què era el que jo tenia, i va ser doncs un procés llarg de acudir a professionals, a neuròleg i a metges, no?, que ens poguessin una mica orientar i ajudar a saber quin era el problema.
El jove remarca que es pot viure amb estabilitat, tot i que cada persona afectada és un món. Assegura que la clau és trobar la medicació adequada i seguir unes pautes per portar una vida sana, com per exemple dormir entre 7 i 9 hores, alimentar-se correctament i fer esport.
Jo, per exemple, vaig poder treure'm el carnet de conduir, he estat conduint durant uns anys. Ara mateix no puc conduir perquè en el moment en el que tens crisis epilèptiques t'has d'esperar, em sembla que és un any i alguna cosa, però en quan estàs estabilitzat, jo sempre dic que s'ha de ser positiu i que pots portar una vida bastant normal.
Tal com ell mateix remarca, ara per ara està pendent dels pròxims diagnòstics mèdics.
En el meu cas, doncs, per exemple, aquest últim any, 2023, vaig estar una època que tenia crisis bastant sovint i encara estem buscant el per què.
Hi ha prop de 400.000 persones que pateixen epilèpsia a Espanya. De fet, cada any es diagnostiquen més de 20.000 nous casos. Així tot, encara es tracta d'una malaltia força desconeguda.
I ara ens escolta el David Sanabuja, que és el president de l'associació Si Jo Puc, Tu També, una entitat de Tarragona que fa uns 6 anys aproximadament treballa per visibilitzar i naturalitzar l'epilèpsia. Bon dia o bona tarda, millor dit, i bon any, David, eh?
Bon dia, com anem?
Molt bé, escolta, jo parlava ara de visibilitzar l'epilèpsia. Tan invisibles són les persones amb epilèpsia i per què? Aviam.
A veure, nosaltres sempre diem que és una discapacitat invisible perquè entre crisi i crisi nosaltres no tenim cap característica exterior física que ens defineixi. Tu veus una persona que ha rodes i llavors veus aquesta persona doncs, és de mobilitat reduïda. O veus el bastó d'un invident i veus que doncs, aquella persona doncs, no hi veu, no? A nosaltres això no ens passa perquè nosaltres físicament doncs, no tenim cap cosa que ens destaqui. I també diem que és invisible perquè un 80% de la gent amb epilèpsia, amb la medicació, està lliure de crisis. I llavors no es manifesta. Som un 20% de persones que ens diem farmacoresistents, que vol dir que la medicació no ens fa l'efecte que hauríem de fer, i llavors tenim crisis doncs, a diari, bastantes o més seguides.
El perfil de la persona amb epilèpsia quin és, David? Hi ha algun perfil determinat?
Pot ser qualsevol persona. Persona, fins i tot abans de néixer, al ventre de la mare ja pot tenir crisis i podem debutar a qualsevol edat. El que hi ha dos franges d'edat que són més freqüents, que és de 2 a 18 anys i més de 60. Això que no s'espanti la gent, ara. Si aquí vingués algú que parlés de cardiopaties, també diria les seves característiques,
clar,
no?
Clar,
això no és que ens ha d'espantar, sinó que ens ha d'estar alerta. Si tenim algun signe que veiem que no és del tot normal, doncs preguntar-ho al metge i que ell ens guiï com qualsevol sanitari és el que ens ha de guiar, no?
Vull dir, hi ha alguna pista, David, que ens pugui dir això? Puc tenir una crisi epilèptica? He d'anar al metge?
Pues, també normalment quan parlem d'epilèpsia, la gent té al cap la que és caure a terra i convulsionar, que és la tonicoclònica. Però de crisis n'hi ha de molt tipus. Hi ha les absències, que és quedar-te, com si diguéssim, amb la mirada perduda, mirant a l'infinit, com si estiguéssim desconnectats del món exterior. No? Després hi ha les mioclònies. Les mioclònies són petits espasmes i moviments amb braços i cames. Però pot ser qualsevol cosa, pot ser que un comenci a riure a llocs que no toca, pot ser que aixequi un braç, pot ser que doni tombs en si mateix, pot ser que... Vull dir, depèn del focus epilèptic on el tinguis, de la part del cervell on el tinguis, de manifestes unes coses o manifestes unes altres. Per exemple, l'òbul frontal és el raonament, és la parla, és la vista. Els parietals són el moviment. Vull dir, si jo tinc afectat aquest part del cervell, faré unes coses o en faré unes altres.
Tu parlaves abans de... T'ho preguntat pel perfil. Tu em parlaves de nens i nenes de 2 a 18 anys. En aquest sentit, jo tinc una xifra, aviam si tu me la pots confirmar, que el 70% dels nens amb epilèpsia té una cura total. Això és un percentatge molt elevat, David. És així?
A veure, hi ha algun tipus d'epilèpsia que sí que es pot... d'epilèpsia infantil que pot arribar a curar-se, però no tots els tipus d'epilèpsia. Llavors, en principi, l'epilèpsia és una malaltia crònica. Vale? Des que debutem fins que fem el final de vida, tenim epilèpsia. Però hi ha el que abans deia, un petit mal en epilèpsia infantil, que això sí que pot remetre al moment de fer el creixement. Yeah. Però, en principi, considerem que l'epilèpsia és una malaltia crònica. Neuronal, que això també és una cosa que fins fa temps pensava que era malaltia mental i tot això. Això sobretot té molta culpa a Hollywood, que fa que els psicòpates i tot això a part tinguin epilèpsia. Nosaltres és una malaltia neuronal, que és que el flux d'informació que passa entre neurona i neurona, que seria la sinapsi, doncs no, aquest flux no passa bé i en que es col·lapsa, i llavors això provoca tindre doncs, aquesta crisi.
Si mirem cap al futur, les investigacions sobre aquesta malaltia, en quin punt estan?
Doncs mira, nosaltres és una de les branques de l'associació que estem destinant, nosaltres aquí és l'associació de lucre, ningú cobra, no hi ha equip tècnic cobrant, ni l'equip tècnic també és de voluntariat, i tot el que recaptem als mercadets solidaris, a totes les accions que fem, ho destinem a la investigació. Ara, abans d'acabar l'any, hem fet una donació a l'Hospital Sant Joan de Déu per un tipus d'operació que s'està investigant, que sigui poc invasiva amb nens i que el resultat sigui està sent molt bo. I llavors, a partir d'aquí, si hi ha més casos que funciona, això se suposa que ja podrà absorbir la societat social i ja podrem, no sé això, aquesta investigació haurà tirat endavant. Nosaltres, en aquests moments, estem finançant 5 estudis sobre l'epilèpsia. De molt caires, eh? Epilèpsia i memòria, per exemple, en tenim 2. La gent amb epilèpsia acostumem a tindre poca memòria, se'ns obliden les coses, però no és que se t'oblidin i t'ho recorden i dius, ai, sí, era això o era això altre, o aquesta persona. Nosaltres, quan oblidem, oblidem. I en puc dir que no m'has fet aquesta entrevista, per exemple, i trucar, i dir que no em teníeu que trucar per fer una entrevista. Vull dir, quan oblidem, és que el disc dur ha esborrat papelera de reciclatge i vestia papelera.
I quan es
passi... esborrem, esborrem.
Clar, i quan es passi una cosa així, immediatament anar cap al metge i a veure què hi ha. Escolta, David Saragusa, president de l'associació, si jo puc, tu també, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest primer dimarts laborable de l'any 2024. Enhorabona per la... iniciativa que porteu endavant fa 6 anys i tot el suport cap a les persones que pateixen aquestes crisis epilèptiques. David, gràcies, bona tarda i bon any.
Gràcies a vosaltres d'obrir els micròfons, de visibilitzar aquesta malaltia i de donar-nos veu.
Seguim camí de l'actualitat de Catalunya i Andorra aquest primer dia laborable de l'any 2024 i amb l'arribada de l'any nou, doncs, com sempre, el preu de molts serveis públics, doncs, ja ho sabeu, tiren a l'alça. Et parlo, per exemple, del transport públic que després de 3 anys de preu congelats pujaran de mitjana un 6,75% i ho faran a partir del dia 15 d'aquest mes. La part positiva és que es mantenen les bonificacions del 50% en els títols més habituals i també el gratis total en el servei de Rodalies i mitja a distància. T'ho amplia el Sergi Pedro.
El primer dia laborable de 2024 comença amb grans notícies pels usuaris del transport públic, ja que es prorroguen els descomptes en els títols per viatjar. Els serveis de Rodalies i mitja distància continuaran sent gratuïts pels viatgers freqüents. A la resta de transports, tot i l'augment del 6,7% de les tarifes, la majoria d'abonaments de TMB mantindran els descomptes de fins al 50%. Pel que fa a les targetes més utilitzades, la T-Usual costarà 21,35 euros i la T-Casual 12,12. Els usuaris destaquen la importància que es mantinguin els preus.
S'adapten molt bé a la meva vida i a les meves necessitats.
Porque es algo necesario, tanto para la juventud como para los ancianos, que no tienen tanto dinero o que
Simplemente es que el transporte público, como en otros países, debería ser gratis.
Para muchos les hace difícil pagar el precio que estaba establecido antes de este descuento.
Ja, però, dues novetats destacades. Els preus de les noves tarifes no entraran en vigor fins al 15 de gener i, d'altra banda, els títols actuals, que es poden comprar fins al dia 14 d'aquest mateix mes, seran vàlids fins al 30 d'abril.
Sergi, crec que també hi ha canvis que arribaran a poc a poc pels que han de viatjar en avió i han d'agafar un vol des de l'aeroport del Prat. Ben aviat ja no caldrà, per exemple, separar els líquids, oi?
Aquest 2024 passarà a la història un dels rituals que hem de fer cada cop que agafem un avió. D'aquí uns mesos ja no serà necessari treure líquids ni ordinadors de les maletes per passar els controls de seguretat de l'aeroport del Prat. I és que AENA té previst canviar les màquines dels controls de seguretat progressivament i a l'estiu ja es preveu que el nou sistema estigui en funcionament en una part de l'aeroport. Seran uns escàners amb rajos X en 3D i els primers a provar-ho seran els aeroports de Barcelona i el de Madrid. La directora de l'aeroport del Prat, Eva Valenzuela, explica el canvi més significatiu que trobaran els passatgers.
S'instal·laran màquines que permeten que passem sense haver de treure els líquids ni els aparells electrònics de l'equipatge de mà. Això millora considerablement l'experiència de tots els que som usuaris dels aeroports, per suposat, però també hi ha una millora en terme de seguretat. Aquestes màquines tenen un estàndard de seguretat superior.
Eva Valenzuela diu que el Prat encara té marge per créixer en vols intercontinentals, però no en gran mesura. La directora de l'aeroport creu que es podria arribar al màxim els pròxims anys, sobretot pel que fa a operacions en hora punta i en temporada alta.
Sergi, explica'ns ara una troballa macabra que s'ha produït aquest matí a la Bisbal d'Empordà, a les comarques de Girona. Uns treballadors de la neteja han trobat en una paperera un nadó mort. Els Mossos tenen oberta una investigació. Què més sabem, Marc, ara?
Un escombriaire estava fent la ronda habitual i s'ha trobat el nadó mort amb el cordó umbilical. El cos ha aparegut al casc antic del municipi, un lloc molt cèntric on la circulació en vehicle està restringida i hi ha alguns comerços i establiments propers amb càmeres de seguretat. L'alcalde de la Bisbal d'Empordà, Òscar Aparicio, ha lamentat els fets.
Dic que és un fet luctuós que tota la ciutat lamenta profundament, que ens hem assabentat perquè qui ha trobat el cos ha estat un treballador municipal, i que en tot cas, com us he comentat anteriorment, no podem fer declaracions perquè és un tema que porten els Mossos d'Esquadra, que han enviat a tot el seu equip d'investigació i que són ells els que estan fent la investigació i que, per tant, no us podem informar de res més i només lamentar aquests fets.
Diverses dotacions del Servei d'Emergències Mèdiques s'han desplaçat al lloc dels fets i han confirmat la mort del nadó. Els Mossos i la policia local han tancat els accessos a la plaça on hi ha la paperera i posteriorment ha arribat una furgoneta de la funerària que s'ha emportat el cos. Després, els operaris municipals han netejat la zona, que ha quedat reoberta als vianants.
I a Badalona, la Guàrdia Urbana ha intervingut un local que simulava ser un establiment de restauració, però que en realitat es dedicava a fer de taller mecànic i punt de distribució de material tèxtil. Segons informa el consistori, l'establiment està ubicat al carrer Francesc Macià i incomplia diverses normatives. En aquest sentit, emmagatzemava material inflamable sense mesures de precaució i no disposava d'extintors, alhora que ocupava a la via pública amb diversos vehicles sense cap tipus d'autorització. La policia també va constatar que una part del local s'utilitzava com a habitatge sense cèdula d'habitabilitat. La Guàrdia Urbana ha aixecat 6 actes per infraccions administratives. Arriba ja el moment de fer una pausa per la publicitat i després la Mar Puerto ens explica un invent per facilitar la vida de les persones amb dependència.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? La mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si conectas el postre de la abuela con tu tío tocando villancicos con la botella de anís, con la ilusión de los sobrinos abriendo los regalos, tu Navidad se vuelve mucho mejor.
Conectar energías con los tuyos mejora tu Navidad. Conectar energías todo el año mejora tu vida. Repsol te desea unas felices fiestas.
Cierra los ojos. Imagínate este año que está por comenzar. Ese sueño que te gustaría hacer realidad. Ese nuevo idioma que te gustaría aprender. Ese tutorial que te hará descubrir un nuevo hobby. Todas las posibilidades que llegan con el nuevo año. Si en los últimos 100 años la tecnología nos ha permitido hacer realidad todo aquello que imaginamos, ahora más que nunca, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos. Feliz año, un beso.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Estudiants de la Politècnica de Terrassa han desenvolupat una dutxa que facilita l'ensabonat i l'assecat de persones amb dependència. Mar, quin invent més important, veritat?
Sí, es tracta de l'aparell batejat com a Showy, que facilita el mullat, l'ensabonat i l'assecat d'aquestes persones de manera que ho puguin fer de manera més autònoma, alhora que s'estima que el consum d'aigua es redueix en un 50%, fet que ajuda a la situació de sequera que actualment estem vivint. La Judit Salaric forma part de l'equip de Showy i ens ha explicat d'on va sorgir la idea.
La idea va sorgir el 2017, quan l'àvia de l'Eric, que és justament bueno, un altre membre de l'equip, però és el fundador, doncs la seva àvia va ser diagnosticada amb Parkinson. I des d'aquell moment la dutxa va passar a ser un moment d'intranquil·litat per tota la família. En aquell moment doncs l'Eric va reflexionar i va dir com pot ser que tantes tecnologies hagin evolucionat en el temps per fer-nos a tots la vida més fàcil i és que en canvi la dutxa és exactament igual, ha evolucionat potser a nivell de disseny però no a nivell de funcionalitat. Va ser quan va veure aquesta necessitat de crear una dutxa que s'adapti a les persones i no al revés.
A més, els seus impulsors destaquen la voluntat que els usuaris puguin gaudir de l'estona d'higiene amb més intimitat i confort sense necessitar la presència d'un cuidador, un fet que facilita també la comoditat d'aquestes persones.
Nosaltres el que volem és que puguin guanyar autonomia, intimitat i seguretat. Es tracta d'una columna de dutxa on l'usuari pot triar a través d'una pantalla tàctil que està dissenyada per tenir un ús superintuïtiu, inclús per persones amb discapacitat intel·lectual. Doncs aquesta pantalla es pot triar o bé controlar la dutxa de forma manual, és a dir, que tu tries quan vols que faci la fase de mullat, la fase d'ensabonat o la fase d'assecat, o bé pots crear un programa automàtic. La nostra dutxa no és un robot que treu uns braços i t'ensabona, et frega, sinó que nosaltres el que busquem és facilitar aquestes tres fases de la dutxa. Que hi ha persones amb el simple gest de poder obrir el pot de sabó o fer l'aplicació, doncs aquest gest hi ha persones amb dificultats a les mans que fins i tot aquest fet els fa perdre autonomia.
Així doncs, una dutxa que al mateix temps, hem de dir, també incorpora un detector de caigudes.
Gràcies, Marc. Aquest mes de gener parlarem molt de la sequera i de la manca de pluja que és crònica aquí a Catalunya. Està passant ja una factura molt elevada als 300 habitants, per exemple, de Cabassers, un poble del Priorat. Tres quarts de la població viu de la cooperativa agrària dedicada a la producció d'oli i l'any passat moltes famílies han viscut sense gairebé ingressos. I és que la sequera i, sobretot, la manca de pluges han fet augmentar les despeses en un any de producció molt baixa. Les perspectives no són pas optimistes si la pluja no arriba ben aviat. El Jordi Ferrer, és pagès i productor d'oli, ha passat aquest matí per darrere en COPE Catalunya i Andorra amb la Mara Rodríguez.
El Jordi Ferrer viu exclusivament de la producció d'oli i a causa d'una sequera extrema que porta afectant ja 3 anys es troba en una situació insostenible. És un pagès de Cabassers i comenta que la pujada de preus no és suficient.
Per molt alt que sigui el preu, pues, si la collita és minsa, pues, això no ens cobrirà els gastos i viure del dia a dia.
La collita ha estat enguany un 80% inferior a lo normal i això ja ha obligat a la cooperativa a pujar el preu de l'oli un 73%. Els pagesos del poble, com el Jordi, es mostren bastant preocupats de cara al futur.
No sabem com reaccionaran els nostres olives perquè després de l'estrès hídric que estan suportant aquesta pròxima collita no sabem si no plou, és que si no plou no collirem res i si ens plogués ara pues, tampoc no sabem exactament pues, com reaccionaran i veurem com anirà.
Els pagesos del poble depenen de la presa de Margalef. L'any passat, en quedar-se sense aigua, van tancar la presa.
Aquest any no hem pogut disposar de gens d'aigua, vull dir, com que no n'hi havia, pues, no n'han pogut disposar, i els arbres, pues, no sé, es mantenen com poden, i nosaltres, pues, poca cosa hi podem fer.
Dels 300 habitants que té el poble, un total de 230 són socis de la cooperativa agrària. El poble viu del camp, exclusivament de la producció d'oli. Per tant, la situació ha de canviar per sortir d'aquesta exclusivitat i d'aquesta vulnerabilitat.
I ara ens escolta el José Antonio Robles, que és el president de la cooperativa agrària Cabassers, al Priorat. José Antonio, bona tarda i bon any, eh?
Bona tarda i bon any.
Molt bé,
que m'es plogui aviat,
Ara en parlem del tema. Escolta una cosa, José Antonio, sí. Cabassers, 300 habitants, uns 240 sí. aproximadament socis de la cooperativa, sí. que fa mans i mànigues perquè viviu vosaltres de l'oli i la cosa no pinta gens bé. L'any que hem deixat enrere, el 23, està nefast, no? Poca pluja, collita dolenta i preus pels núvols, no?
Bueno, nefast és poc. Nosaltres fa 3 anys que portem una sequera contínua. Ens abastim de la presa de Margalef i l'any passat ja no va ploure gens, no es va posar aigua a la presa, vam acabar l'aigua que hi havia i enguany ja no hem pogut regar gens, però gens. Llavors què passa? Que tot la campanya sense regar, pues, la collita ha sigut molt pobre, molt pobre.
I m'imagino que
estem parlant d'un 25-30% de lo normal.
M'imagino que les famílies ho hem passat malament perquè tots viviu, en certa manera, de l'oli, veritat, i de l'oliva, no?
A Cabassers, el poble, el 90% del poble viu de la cooperativa, de l'oli i de les olives que porta la cooperativa.
Clar.
Llavors, clar, si no entrem a olives, no tenim beneficis. Si no tenim beneficis, on hem d'anar a buscar per a viure. No. És que el problema és molt greu, eh?
És molt greu.
És un problema que la campanya ha sigut tan dolenta que hi ha famílies del poble que no tindran cap ingrés durant tot l'any. Això és greu, molt greu, eh? Per un poble, molt greu.
I escolta, José Antonio, la cosa de cara a aquest 24 tampoc es presenta gaire bona, les previsions de pluja, que us agradaria que plogués, i a tots plegats que plogués molt i bé, no són optimistes, no? I per tant, la cosa pinta magra, o què?
Pinta molt malament perquè l'arbre no ha brotat gens. En tot aquest any passat, l'arbre... Els que hem tingut una mica d'oliva ha sigut una oliva petiteta, que ja et dic que han fet un percentatge molt baix de collita, però és que l'arbre no ha brotat gens. Si no broté, no fa flor, i si no fa flor, no fa oliva. Sí. Per tant, de cara a aquesta campanya que ve, si no canvies molt durant aquest mes, molt, no hi ha previsions de que tinguem gaire collita, Pràcticament nul·la, també, un altre any.
Aquí tota la zona... Aquí a tota la zona del Priorat, José Antonio, quants tipus d'olives cultiveu ara mateix, vosaltres, a la cooperativa vostra?
El Priorat pràcticament és conegut pel vi, no? El Priorat, només la part nord, que són 3 municipis, produïm oliva, i precisament Cabassers és un dels pobles que només vivim de l'oliva. Perquè, degut a la situació geogràfica, degut al lloc on estem i els freds, les baixes temperatures de la nit, l'únic que ens va bé és l'oliver. I ens hem dedicat a l'oliver. Aigua, pues, no teníem cap problema, però ara no tindré aigua, tenim un problema de que no
podeu cultivar. No podeu cultivar res més en el terreny que hi ha en tota aquesta comarca, José Antonio?
Home, podríem fer una mica de vi. El que passa que el vi que es fa aquí és diferent de la zona de la Priorat i Montsant. És diferent i llavors no es valora tant, no produeix tant el cep, és diferent. Llavors, aquí només produïm... han anat deixant la fruita, han anat deixant la vinya, s'han anat deixant l'ametller, perquè no en collim mai, perquè el fred els mate, i llavors l'únic que va bé és l'olivera. L'olivera tenim majoritàriament arbequina, majoritàriament, però fa 20 anys que estem treballant en l'IRTA per a millorar la qualitat i la transferibilitat d'aquestes olis, perquè ens hem de dedicar a fer un producte d'alta qualitat, perquè la producció està molt limitada. Aquí, entremig de les muntanyes, és molt complicat fer extensions d'oliver nou. Per tant, no en podem fer més. El que fem és el que fem, saps? Llavors, tenim una varietat, que és la Rojal, molt localitzada aquí a aquesta zona, i el Negret. que ara ja estan aquestes dues varietats legalitzades de l'IRTA, i llavors estem treballant per a fer una varietat de rojal i un copatge de marbequina, rojal i negret. Que això ja ha sortit al mercat, fa dos anys que ho tenim al mercat, i bueno, i hem d'aprofitar tot el que tenim. El que passa és que, clar, l'hem d'aprofitar tinguent aigua, no sense aigua.
I escolta una cosa, José Antonio, parlaves abans de que moltes famílies ho estan passant malament perquè no han ingressat ni un euro. Com se'ls dona un cop de mà a aquesta gent? Què feu?
Pues estem lluitant, a veure, estem mirant, buscant fenyes. La majoria d'aquestes famílies, la veritat és que estan buscant fenya, perquè si no troben treball, malament ho tenen. Alguns d'ells tenen el pare o la mare a casa, i, bueno, i això doncs ajuda, perquè, clar, tindre la jubilació pues, els ajudarà una mica. Però hi ha algunes famílies que no tenen els pares de casa, que és el matrimoni, el crio o la nena. I llavors això és complicat, És complicat. I estan buscant feña fora del poble.
No és el poble,
cap a Mora, cap a Reus, estan buscant feña.
Vosaltres sou...
I la troben i marxen. Pues no sé si tornaran. No sé, perquè potser la feña que troben i és més bon rentable en previsions que aquí, i no tornen, no ho sé. Però el que han d'intentar és que no marxin.
Que no marxin.
I hem de buscar solucions aquí propet perquè no marxin.
Clar. Vosaltres sou el racó de la més important de la que es diu denominació d'origen Oliverge de Siurana. Cal conservar-la. És boníssima aquest oli, José Antonio?
Sí,
és boníssim, És exquisit,
Saps què passa? Que nosaltres estem en una situació geogràfica que és diferent l'oli que fem aquí al Priorat. Aquí al Cabassers, no sé, ens diuen, és que teníem molta fama. No és que tinguem fama, és que fem un oli una mica diferent, saps? I clar, i això ha anat al mercat, s'ha anat introduint, i aquest oli, doncs, està buscat.
Buscat.
I la llàstima és que no en tenim, enguany. Ens podríem guanyar la vida, enguany no en tenim.
Doncs cal buscar-lo. Aquest oli de Siurana, fet a Cabassers, un oli exquisit, gustós i, bueno, fantàstic, Hem parlat amb el president de la cooperativa agrària de Cabassers, José Antonio Robles. Esperem que les coses canvien i en positiu, que plogui i que pugueu continuar cultivant i fent aquest oli tan bo. Gràcies, José Antonio, bona tarda i moltíssima sort,
A veure si és veritat que tenim sort i aquest any ens ajuda una mica el temps i aconseguim mantindre la població aquí on estem, perquè és molt important mantindre la gent al territori, que el territori s'ha de mantindre. Si no mantenim el territori, no anem bé.
Doncs amb aquest desig, acomiadem José Antonio Robles. Gràcies, bona tarda i bon any,
Igualment. Molt bona.
Bueno, doncs, Albert Díaz, bona tarda i bon any,
Bona tarda i bon any.
Prova l'oli de Siurana, que és molt bo.
L'he provat, t'ho he dit abans. T'ho he dit abans, és boníssim, excel·lent, qualitat magnífica.
Vinga, parlem del que li interessa a la gent, que és els esports, que tu en saps molt, a partir de les 3 lligues, però escolta, amb quins continguts?
Tot torna a l'Osada, la Lliga aquesta setmana, la Copa del Rei al cap de setmana, la Supercopa pel Barça la setmana vinent defensant títol, d'això en parlem. Repassarem primer com està el conjunt blaugrana, amb Vitor Roque a Barcelona, no el presenten demà, avui, prèvia d'escoltar Xavi, va recuperant, sembla, efectius del Barça a cas d'Íñigo Martínez. Tota la informació en blau i grana amb l'Helena Condis. El Barça que juga Lliga dijous a Les Palmes, demà partidàs per tancar la primera volta. Veurem si acaba com a campió d'hivern o no el Girona, que rep l'Atlètic de Madrid. Ha parlat Mitchell, gairebé descarta la sortida en aquest mercat d'hivern d'Aleix García. I la crisi oberta al Barça de bàsquet. Tot des de les 3 i 5 i fins les 4 de la tarda.
Molt bé, bon programa, Albert, que vagi bé.
Gràcies, Carlos.
Continua migdia a COPE. Pilar García Moñiz et segueix explicant tot el que t'interessa. Adéu-siau.